Avui és el dia de la UNESCO, 4 de novembre del 2022, dia de la UNESCO. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes del cap de setmana del primer del mes de novembre i el primer en el que ens trobarem, crec, amb temperatura més adient a la posició del calendari en la qual estem transitant. Ja al mes de novembre, aquest matí, s'ha notat aquesta davallada de temperatura incrementada, almenys la sensació tèrmica, pel vent. Un vent que ara ens explicarà l'Armando Álvarez, però que és fort, a ratxes fortes, i que a més està deixant ratxes interessants a diferents punts del territori. També hi ha hagut nevades ja. Ja hem vist vídeos i fotos de nevades. I veurem si tot això ja es queda aquí en el temps o no. Ara li preguntarem a l'Armando Álvarez. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlem de música en directe amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlarem de cine, el divendres de cine, i la Laura González. A partir de la una escoltarem la glosa del nostre bisbe. També parlarem del dia de la diada de Germanó de l'Església Diocesana amb la Mari Carmen Salvador i amb el mossèn Xavier Jauset, que és responsable de la part econòmica del bisbat de Lleida. I a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja saps que rematem l'agenda, en el bon sentit de la paraula, rematem l'agenda des del punt de vista de moltes activitats de cada cap de setmana. A punt d'arribar als 17 graus de temperatura a Lleida, amb una mínima de 8 graus avui i de pràcticament 14 ahir, així ens hem despertat. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Al final ha arribat aquella davallada que ens vas dir. I la ventada.
Sí, sí, i encara queda.
I nevades.
El dia d'avui. Sí. El dia d'avui, pues sí, està bufant ben fort, gairebé està lluint el sol a totes les comarques, exceptuant la Vall d'Aran, la cara nord del Pallars Jussà, tota la franja més pirinenca, pues allí tenen un temps plenament hivernal. És la primera glopada hivernal. Està nevant, els flocs de neu poden arribar a 1.400, 1.500 metres, a partir de 2.000 sí que quedarà més emblanquinat, amb gruixos de 5 a 10 centímetres, potser més, a 2.500, anirem veient els propers dies, perquè bueno, és la primera entrada de nord, i clar, ens ha portat un descens de temperatures important.
Però tu et fixes, Armando, que hem passat de parlar de calor fa setmana a parlar ja de nevades. Bueno,
el dia 1 tenia 25 graus, clar. Va ser un dia fantàstic.
Fa 3 dies.
I clar, és que jo deia, quan el calendari continuaven les temperatures suaus, diu, en qualsevol moment rebent una clatellada. Ja. Freda, que és el que ha passat. Fins i tot els edificis on estic jo ha passat de tenir 23, 24 graus, sense calefacció, a 19, fregant el mínim de calefacció, no? De cara a l'hivern. I aquesta situació d'avui hem d'aguantar encara que cap a les 3, 4, 2, 3, 4 de la tarda a la plana de Lleida encara bufen cops de vent en ratxes màximes de 70 km per hora. Al cim del Pirineu ja ni te cuento, n'hi ha ratxes de 120, 115, 110, bueno, suposo que no n'hi haurà ningú a 2.500 metres d'alçada. El Pirineu avui és per estar tancat i esperar que passi això, i a partir de demà, el cap de setmana, tampoc es presenta malament. És a dir, el vent anirà fluixant durant la propera matinada. Aquí a Lleida podia començar a fluixar, vol dir en ratxes per sota de 40 km per hora a partir de les 9, 10, 11 de la nit, i durant la matinada anirà fluixant, encara bufarà al Pirineu, durant la matinada anirà fluixant, però encara tindrem un ambient molt rúfol al Pirineu, sempre a la cara nord del Pirineu sobretot, i demà ja se obriran clarianes al Pirineu, aquí continuarem tenir un cap de setmana assolellat, i a mesura que el vent afluixi, pues, tot i que les temperatures mínimes davallaran força per sota de 8 graus, és a dir, al Pirineu sota zero, en aquests moments estan a 5 sota zero, però estic parlant a 2.000, 2.500 en cotes altes. Clar, aquest aire fred s'inclotarà en les valls, i sí que podria haver glaçades, gelades, durant el cap de setmana, les matinades sí que seran fredes, fins i tot a la plana de Lleida, entre 5 i 7, però durant el dia, sobretot diumenge, remuntarà la temperatura. Bueno. Podien arribar fins als 20 graus, que és el més que podem aspirar en aquestes dates del mes de novembre, no?
Sí.
És a dir, que el cap de setmana sí que es presenta tranquil, el dissabte encara era de pitjor a millor, i el diumenge ja un dia tranquil. I la propera setmana les previsions indiquen que tenim un anticicló a sobre, i bueno, això vol dir que encara les matinades seguiran fredes, hi haurà tranquil·litat. La tranquil·litat en aquestes dates significa que podria haver ja els primers, tot i que ja ha hagut alguns bans de boira matinal, a les fondarades, als valls, no gaire persistents, només matinals i dies assolellats durant la propera setmana. Es preveu que la setmana, fins i tot, parlen de 3 a 4 graus per damunt de lo normal.
Ah, mira, però
lo normal ja no serà lo d'abans.
No,
que
no, evidentment, que estem al novembre.
Estem parlant del mes de novembre, quan les dades... Claro, que a vegades
que estem al novembre.
Ja podrem anar... Home, que ja han tingut 6 mesos de màniga curta, pues ara una màniga
ara
llarga
sí.
Normal.
També s'agraeix. Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja saps, i si no t'ho explico, que ho han parlat ara a la cadena COPE, que finalment les restes del coet xinès que han sobrevolat Catalunya i Lleida ja han caigut al mar, finalment. Però aquestes restes incontrolades d'un coet xinès han obligat a tancar l'espai aeri dels aeroports de Catalunya. Hem parlat d'aquestes circumstàncies amb el nostre astrònom, amb el Ramon Drudis.
Pot caure a qualsevol lloc, no? La més normal és que caigui al mar. També és molt normal que a 80 quilòmetres d'alçada, a la reentrada de l'atmosfera, doncs es cremi molta part d'aquesta i caigui petits trossos, no?, i es desfaci bastant. Però tenim en compte que estem parlant d'una envergadura de 23 tones, d'uns 30 metres de llarg, i que va a una velocitat de 8 quilòmetres cada segon. Per tant, això de caure a la terra faria molt de mal, no?
És una velocitat força, força ràpida. En parlàvem aquest matí amb Ramon Drudis, ja saps, col·laborador habitual del nostre espai, i finalment doncs ha caigut al mar. És veritat que per probabilitat doncs el normal és que acabi caient al mar perquè hi ha més zona de mar que de terra, però clar, això de que cada vegada tinguem més coets descontrolats que acaben caient, molts d'ells xinesos i alguns de russos, doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè mentre no caigui a sobre de cap ciutat o de cap persona, doncs escolta, aquí no passa res, però quan passi, i per probabilitat acabarà passant, doncs llavors engegarem totes les alarmes i començarem a preguntar-nos si s'ha de vigilar, si s'ha de fer o si no s'ha de fer. En fi, ja ha passat, l'espai aeri està obert altra vegada i ara els aeroports doncs a recuperar el temps perdut. Parlem de successos terrenals. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes per robar paqueteria a Lleida simulant ser repartidors. Els arrestats tenen antecedents per fets similars comesos en altres ciutats. Però fixa't, vesper on, seguien en llibertat i han tornat a fer el mateix pel qual ja se'ls havia detingut. Curiós, aquesta dada, que ja la veiem repetida massa darrerament. Lleida Ciutat. L'Associació de Veïns de Pardinyes, Orbepar, la Plataforma en Defensa de la Residència i Ipcena plantejaran al jutjat contenciós administratiu un procediment urgent per evitar l'enderroc de les antigues sitges del CENPA, on l'Ajuntament de Lleida preveu ara construir l'equipament comunitari per a temporers i emergències conegut ara com a ECMO, o que coneixíem abans com a el nou alberg de Pardinyes. El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, critica el cost que suposarà la construcció de l'equipament per a temporers a les antigues sitges de Pardinyes, amb l'enderroc de les edificacions, el trasllat de les cigonyes i l'execució de les obres, i torna a parlar d'aquella idea de que aquest ajuntament fa les coses per decret.
La construcció d'un alberg és l'excusa que utilitza l'Ajuntament. En tenen un munt de parcel·les en el propi barri. Sí, l'advocat ja ho ha dit. D'aquí 4 dies ha de marxar la deixalleria, però al costat de la deixalleria tenen un altre espai. Ho poden fer, ho podien fer, estalviant-se aquests 150.000 euros que sobrepassarà els 200.000, perquè el trasllat de les cigonyes, dels nius de les cigonyes, que també va sortir a concurs, també puja 30.000 euros. Tot això cal sumar-ho. Per tant, ja estem als 180. Hi ha alguna obra pública que no s'incrementa el pressupost? Cap. Per tant, anirem a totes. a totes per impedir que això es porti a terme, perquè es fa d'una manera impositiva per part de l'Ajuntament.
Recordem que les associacions de veïns de la ciutat de Lleida s'han mobilitzat totes per demanar que l'Ajuntament deixi d'imposar certes obres i certes decisions a la ciutat de Lleida. La veritat és que és una situació que tampoc s'havia viscut. Per tant, això de som l'Ajuntament del canvi, doncs, home, segons qui, segons com tu miris, sí, és diferent, és un canvi, però no per a bé, que aquest és el problema del canvi. No sempre el canvi és per a bé. La Paeria dona fins al desembre al Ministeri de Treball per decidir si rehabiliten o enderroquen l'edifici dels sindicats. Puello i Postius s'han desplaçat a Madrid per posar sobre la taula diverses opcions i es tornaran a reunir en una setmana, que se suposa que ho hauran acabat de pensar. I el Comú de Lleida engega el procés de primàries per confeccionar la llista per a les eleccions municipals del maig del 2023. Laura Vergés, Jordi Cipriano, Anna Mayenc, Alfred Sesma i Sergi Talamonte opten a encapçalar la candidatura. I Stop Jocs Olímpics lamenta que el govern continuï destinant recursos per aplanar el terreny a una futura candidatura. La plataforma veu una incongruència en les subvencions que reben estacions d'esquí privades per fer neu artificial. I acabarem amb la notícia econòmica, i és que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya considera clarament insuficients els ajuts temporals proposats pel Departament d'Acció Climàtica com a mesures excepcionals per pal·liar l'increment de costos derivats de la guerra a Ucraïna, especialment davant l'encariment dels costos energètics que la Federació estima en més de 270.000 euros per cooperativa de mitjana. Els imports plantejats per l'agroindústria oscil·len entre 4 i 6.000 euros i només s'hi poden acollir les pimes fins a 50 treballadors. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí que és el moment en el que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí un poquito volando hoy, volando de
claro, no.
Esta ventolera.
O entre viento y frío o bajada de temperaturas, tú ya te olvidas hasta abril.
Con lo feliz que era yo en verano, ¿eh?
Claro, por eso te lo digo. Oye, que no sé si este cambio ya de temperaturas... estamos en noviembre, o sea, que no hay sorpresa en eso, pero sí que, claro, con un octubre tan cálido, pues parecía que no llegaría nunca. Sí que va a llegar el frío, evidentemente. No sé si esto va a mermar o no la propuesta de música en vivo y en directo en las tierras de Lleida.
No, no, en absoluto. Aquí todo así sigue para adelante y las salas siguen programando y muy bien.
Bueno.
Y pues... mira, y empezamos por el Antares, porque es la de taquilla inversa, que ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues esta misma noche, a las 10:30, contará con la presencia de la fragatina Julia Cruz, que presentará sus canciones con una gran variedad de formas y texturas. Y el sábado será el turno para el cantautor barcelonés Esteban Faro, que regresa a la sala para ofrecer uno de sus potentes conciertos. Además, hay que decir de que es el actual presidente de la asociación Road Autors, donde en esta misma sala se hacen muchos encuentros los miércoles. Uh-huh. Tenemos el Café del Teatre. ¿Quién tenemos? Una banda interesante que se llaman King Sapo, que vienen esta noche a las 10 por 15 euros, que hacen su estreno. Es una nueva banda, pero esto lleva a engaño, porque presentan su segundo disco, que se titula Sexo en Marte, y sus integrantes, tres de ellos, formaban parte de una banda que vinieron también aquí a hacer la despedida, que se llamaban El Dorado.
Ah, vale.
Y el cuarto, el que queda, el bajista, también militó en el grupo que lidera el gran Kayomi, que también estuvo en la Sala Manolita, creo recordar, por aquí.
Ajá.
Ahora, tenemos, ya que estamos por salas, completamos el recorrido en La Boite, que la programación concertística será para el sábado mañana a las 11 de la noche por 10 euros, con la presencia en Lleida de Willy Wilazo, que es un cantante y compositor extremeño considerado como el referente de la música reggae en Extremadura. Este está levantando bastante expectación.
Ajá.
Ahora, ¿queréis un festival como Dios manda?
A ver.
Pues nos vamos a Pons el sábado porque después de estuvieron organizando un colectivo de jóvenes de Pons que dicen alucinados por el punk rock, estuvieron durante 17 temporadas haciendo un macroconcierto anual y después de estar 10 años en silencio vuelven este sábado, mañana a las 10:30 por 12 euros en la sala 1 de octubre de esa localidad con 6 bandas. Miseria y compañía, Liposo más Patujeto, Speed, Lobotomics, Nafra y, atención, Manolo Cabeza Bolo, que vuelve a la escena con este evento.
Muy bien.
O sea, muy bien, ¿eh? Además, el Manolo ahora ha cambiado mucho, está terminando el documental y, bueno, y vuelve con los que se van del bolo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Más cosas. Tenemos fiesta en Balaguer, la prefiesta en Balaguer del San Cris, que este sábado a las 10:30, con apertura de puertas a las 8, fíjate que pronto, supongo que las entradas están a punto de agotarse, viene Antonio Orozco, vale 30 euros, por si acaso algún despistado que se quiera añadir. Como también hay que dar paso a las nuevas propuestas, hay que decir de que Atanagia, que es un nuevo grupo de Menargens, que estrena en vivo en Mollerussa, en el Teatro de la Amistad, el sábado a las 9, por 8 euros, su nuevo single, que es una versión muy personalizada de la popular La Presó de Lleida. Y lo hará en formato de banda, como quinteto.
Bueno.
Y como también tocamos todos los palos de la música, porque mientras la música sea buena, hay que darle cancha.
Claro.
Tenemos Festival de Flamenco en el Escorchado, el sábado a las 7 de la tarde, por solo 5 euros. ¿Qué lo organiza? Pues la Peña Flamenca Duende y Pureza, que se formó más de 20 años.
Espera que recuerde lo de siempre, que tú puedes hablar perfectamente de este tema porque tú eres flamenco del año.
Vaya, en el 2014, eso sí que no me acuerdo. Hicieron flamenco del año, que yo me reboté mucho porque digo, no, me hacen rockero del año y me hacen flamenco del año.
Bueno, pero oye, es como de esto puedes hablar. O sea que, perfecto. Bueno, siempre lo hemos dicho. Yo lo digo siempre y además siempre te nombro, yo cuando muchas veces hablo de música con gente siempre digo, mira, al final solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Digo, esto lo dice siempre Andrés Rodríguez del periódico La Mañana y siempre lo digo, y la verdad es que oye, cualquier género según el momento, estado de ánimo o actividad en la que te encuentres, si la pieza, si la canción está bien hecha, pues oye,
claro,
te entra bien. Si está mal hecha, yo últimamente lo entiendo, a ver, lo siento por los seguidores del género, pero hay géneros que ahora están sonando mucho, que independientemente de que tengan letras cuestionables, que eso yo la verdad es que tampoco lo pondría en el punto de mira, porque es que si nos ponemos a mirar letras es que al final no diríamos nada. Lo que encuentro es que musicalmente hablando están poco curradas, eso es el problema que le veo yo, ¿eh? Están poco curradas, o sea, no hay trabajo ahí detrás. Ese es el único problema que le encuentro. Por eso distingo entre buenas y malas, simplemente, ¿eh? Pero nada.
Bueno, y pues dentro de la música buena hay que decir de que Trilobite Records, que es el sello leridano que hace vinilos y tal de gente muy selecta, pues trae a Óscar Avendaño al Café del Teatre el sábado a las 9:30 por 10 anticipada y 12 euros en taquilla, liderando a su nueva banda que se llama The Boderex. ¿Quién es este hombre? Pues el que fue bajista de Siniestro Total, ni más ni menos.
Bueno, ¿y Boderek quién era?
la chica 10, ¿no era?
Claro, la mujer 10, pero te lo digo porque si lo sabemos es que tenemos una edad. ¿Vale? Y no entremos ya más en el tema de la edad que no. Bueno, va, Andrés, vámonos con el melo malo de esta semana. Ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes pues lo tenemos aquí. Oye, y esto sí que es un lujo, ¿eh? Andrés Rodríguez, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado para esta semana?
Bueno, antes de decir nada, el Brian Caffrey, que si no se ve mosqueará, que pasea sus canciones atemporales junto al percusionista Alex Gaspar También en el Café del Teatre el domingo. Te lo digo que se me enfadará porque nos escucha más gente de lo que yo me imaginaba.
¿Qué te pensabas? ¿Pero tú qué te pensabas? ¿Que el día que no entras bien la gente me funde a llamadas? Oye, ¿qué ha pasado hoy con Andrés? No, Andrés tiene aquí... Que sí, esto ya es de peregrinación, este espacio. Venga, va, a ver, el melo malo de esta semana.
El pasado 28 de octubre se cumplieron 40 años de cuando la papeleta del puño y la rosa triunfó en las urnas con un Felipe González con su chaqueta de pana diciendo en esa única televisión pública que existía que mucho había que hacer en aquella España de 1982 que todavía parecía a medias pese a abandonar el blanco y negro del franquismo. Parece ser que aquel año cerca de 20.000 españolas abortaron en el Reino Unido, porque aquí el aborto era todavía un delito. Ahora bien, los matrimonios ya se podían divorciar desde un año antes gracias a una reforma que levantó ampollas en un país católico, apostólico y romano, pese a los numerosos agnósticos, ateos y de otras creencias que también formaban parte de su conjunto. Los futboleros recordarán aquel año por la desastrosa participación de la selección española de fútbol en un televisor en color, cuando ya pugnaban dos formatos para la grabación de vídeos. El Naranjito se convirtió en la mascota y el Ford Escort fue el coche del año con su radiocassette incorporado. De este modo, los viajes se podían hacer con fondo musical de tus grupos favoritos, repudiando los clásicos de la carretera que había que soportar en desplazamientos largos en autocar a ritmo de los Chichos, Manolo Escobar o los chistes de Arévalo. El fumar negro o rubio era tan natural como conversar en los bares con olor a tabaco y café, con palillos mondadientes y servilletas por el suelo. Los periódicos de papel tenían tiradas millonarias con aquella tinta que manchaba las manos de artículos elaborados a golpe de máquina de escribir. Cuando las relaciones estaban inundadas de humo y había un ambientazo que ahora se añora. En una fecha tan significativa como el 7 de julio, sus majestades los Rolling Stones ofrecieron un concierto épico en el Estadio Vicente Calderón de Madrid bajo una imponente tormenta eléctrica que nadie ha olvidado jamás. Las cazadoras y los pantalones vaqueros se pusieron muy de moda, mientras que los rockeros llevábamos el pelo largo y gafas de rock, que no de sol, incluso de noche, porque de lo que se trataba era ir cada uno a su aire. Los teléfonos solo estaban en casa o en el curro, y a veces recurríamos a alguna cabina telefónica, pese a que las conferencias eran prohibitivas por lo caras que eran. También se habló de la legalización de la marihuana, pero como hubo, se fue cuando llegaron al poder. Presuntos implicados cantaron años después, qué lejos ha quedado, cómo hemos cambiado. ¡Oh, yeah!
¿Cómo hemos cambiado?
Y espera que eso no es todo, porque se calcula que en 2050 un tercio de la población tendremos más de 65 tacos. Y quién sabe cuántos estaremos o habremos dejado de estar.
Eso también. Pero, oye, hoy estamos, ¿no?
Sí, estamos. Pues nada. Hay que disfrutarlo.
Por supuesto. Andrés Rodríguez, como siempre, un placer. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Diumenge 27 de novembre, corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que parlarem de cinema, és el divendres de cine i ella és la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs riallera.
Molt bé, perfecte. Com s'ha d'estar normalment i ja més de cara amb un cap de setmana,
exacte.
Que encara que sigui en novembre, que hagi refrescat avui...
Millor. Almenys ha plogut una mica aquesta setmana.
Això sí.
Que ha de ploure molt més, eh?
Molt més. La veritat és que sí. Abans d'entrar a la cartellera, que espero que sigui una mica més per mi, si pot ser,
Poca cosa, Ricard.
Veus? Ja sabia jo que res. Estàs veient alguna cosa?
Doncs he acabat aquesta setmana, he acabat de veure Los Anillos de Poder, la sèrie del Senyor dels Anillos.
Ah, vale, allò de Los Anillos. Clar, jo és que no he vist res, ni la 1, ni la d'abans,
pues,
ni la
després. El Nadal és un bon moment per veure les tres pel·lícules extendides. Però perquè...
extendides a damunt. Però com pot ser que em faci mandra? Per què? És digne d'estudi, no?
Bueno, igual no t'agrada l'èpica.
Sí, però se'm fa llarga. O sigui, la U he començat a veure-la dos o tres vegades. No passo mai... O sigui, quan porto una hora és que ja no sé, em fa mandra. L'hauré de veure, perquè si surt a la conversa d'algú, ah, sí, home, el Gander Golf aquell, o no sé com se diu. No, Gander Golf no es diu. No sé com es diu, és igual. Ah, doncs no, estic barrejant Harry Potter, que també podria ser. Ah, sí, Dumbledore
és de Harry Potter.
És de Harry Potter.
I Gandalf
veus?
És del Senyor dels Anells.
Gandalf Gor i ja està.
Gandalf Gor.
Bueno, ja veieu que no l'he dit jo. Molt bé, has acabat la Anillos del Poder.
Sí.
I què tal?
Bé. Sí, hi ha molt sectari del lore que diuen, ah, això se surt del canon tal, el que havia fet Tolkien, però bueno, a mi m'ha agradat com a sèrie de...
Vale.
De èpica i aventures, ¿sabes?
Algo que vols començar ja a veure?
Sí, vull acabar també de veure la sèrie de Andor a Disney Plus.
Andor,
no sí.
No sé què és això, ja.
És una sèrie d'un personatge de Star Wars.
Ah, ui.
Però no és per a nens, aquesta sèrie.
Vale.
És per a adults.
Vinga, bueno, va, anem.
Anem a la cartellera.
Vinga, anem. Ai, Déu meu, com comencem? Ah, espera, que m'ha deixat un disclaimer la Laura, el guió. Avís, amb negreta i majúscula. Em diu, totes les músiques d'avui tenen una mica de sustito. Vaja, espera, que m'assec. Però que no saps que jo si he de veure una pel·li de por l'he de veure de dia i si la veig de nit he d'obrir totes les llums?
Sustito sonoro.
És igual. A mi em fa por tot. Bueno, va, estrenes de cartellera.
¿Te suena aquesta banda sonora?
No. M'ha de sonar. Em podria sonar?
Podria sonar.
Mare, cuidao.
Ja està, ja han passat el sustito.
I de on és?
És de la pel·lícula La Mòmia, del Brendan Fraser, la Rachel Weisz.
Ah, sí, pues sí, que l'he vist.
Claro que l'has vist.
Però veus aquesta pel·lícula...
Que té 20 anys ja.
Però està feta amb gags d'humor. Està bé, és d'acció i té trossets d'humor, estil Indiana Jones, trossets.
Correcte.
Encara que després hi hagi alguna imatge així de sustito. Jo aquestes m'agraden.
Doncs bé, va, que començo avui a explicar-te la cartellera amb un documental. Tutankamón, el último viaje, és un documental italià narrat en la versió original amb la veu d'Iggy Pop.
Ah.
Egipte.
Iggy Pop, el cantant, eh?
Sí, sí. Ens situa a Egipte, a la Vall dels Reis... en un dia 26 de novembre de 1922, ara fa 100 anys,
ja,
quan després de fer un petit forat al guix sobre una porta subterrània, l'arqueòleg i egiptòleg britànic Howard Carter va posar per primera vegada els seus ulls dintre la càmera funerària de la tomba del faraó Tutankamon. L'habitació, amuntegada d'objectes, continuava pràcticament intacta i aviat es convertiria en un descobriment de llegenda. Mm-hmm. Descobriment que després, des dels anys 30, hi ha hagut pràcticament cada dècada una pel·lícula sobre la mòmia. Ara, mira...
Però això és documental, eh?
Sí, això és un documental, però bueno, ja que celebrem el centenari d'aquest descobriment, doncs anem a mirar una mica les pel·lícules de mòmia. Estarà sí. El personatge de la mòmia, què et sembla?
Bueno, m'agrada aquesta de la mòmia, del Brendan Fraser.
La última del Tom Cruise, la vas a veure?
No.
Amb el Russell Crowe?
No.
Pues també no està de mal, té també gags d'humor i així.
A més, les pel·lícules sempre es diuen la mòmia, que és... Bueno, claro, la mòmia, ¿no? Però no és una concreta. Cada pel·lícula és una diferent.
Sí, cada pel·lícula és una diferent. Doncs mira, la primera va ser la de Boris Karloff l'any 32.
Boris Karloff no és el de pel·lis de por?
Sí, correcte. Bueno, però és que la mòmia és un personatge de pel·lícules de terror, no?
Ja, pues ja saps que no la veuré.
No et feia por a tu, la el Imhotep, de les del Brendan Fraser?
Bueno,
home, sí, que feia mal rotllo.
Sí, feia mal rotllo el moment. També et diré que l'actor que feia de dolent...
Sí.
El pelat, a mi m'agrada, aquell actor.
Ostres, no sé si ha fet massa cosa més, eh?
No, l'he vist en alguna sèrie i en algun lloc concret, però a mi m'agrada aquell actor, com a dolent. M'agrada, no és fàcil fer de dolent.
No.
M'agraden els dolents, mira, també, no ho entenc.
Doncs la segona va ser la de Universal, que era la tumba de la mòmia, l'any 1942. després a l'any 59, perquè com et dic, cada dècada va fent, no? Mm. A l'any 59, la Hammer va fer la pel·lícula de la mòmia, dirigida per Terence Fisher i protagonitzada per Peter Cushing i Christopher Lee, que són una triada de les pel·lícules de la Hammer que és com a molt icònica, no? Després, amb Signatura Espanyola, vam tenir L'Espanto Surge de la Tumba l'any 73, juntament amb La Venganza de la Mòmia, el 75, protagonitzada per Paul Naschy. Després, als anys 2000, al 2001 en concret, va aparèixer la del Brendan Fraser i la Rachel Weisz, aquesta de la que parlàvem. Després hem tingut també la del Tom Cruise, que he comentat abans, i, bueno, la del Tadeo Jones, d'animació.
Ah, bueno, sí, claro.
Que també té com a... Sí, ja podríem dir que la mòmia és protagonista, no? Vull dir, no,
sí, sí.
No és spoiler.
Home, allí sí, la veritat és que sí.
No, però ja en porten tres i continua sortint la mòmia.
Sí, sí, és un personatge que ve. Mira, el que et dic jo del Imhotep,
sí?
L'actor es diu Arnold Boslow. Arnold Boslow.
Sí, sí, sí.
Sí, no surt a massa llocs, però jo on l'he vist, a mi m'ha agradat.
Doncs bé, a veure, els oients es poden escriure també, a veure si en recorden alguna d'altra de pel·lícula, perquè n'hi ha més, eh?
Segur que n'hi ha més de la mòmia, vaja.
Hombre.
Això és com els zombis.
Sí.
O sigui, quan se fiquen de moda ja està, duren tota la vida.
Pues sí, sí, i de mòmies a zombis no hi ha gaire diferència. I de fet, ara vinc a explicar-te una altra pel·lícula de cartellera, que és de zombis.
Ah, vaja.
Que es diu Corten. I Corten. Ens arriba des de França. És una comèdia remake d'una pel·li japonesa. I, bueno...
A veure. És de por...
És comèdia
remake d'una pel·li japonesa de zombis.
Sí.
Mare de Déu, el que pot sortir d'aquí.
Doncs bé, la narrativa parteix de la idea del cinema dintre del cinema. Vale? La pel·lícula ja s'ha estrenat a alguns festivals com Cannes i Sitges, on ha donat tema de conversa. I va del lo següent. Un grup d'amics es disposa a realitzar una pel·lícula de zombis en un edifici abandonat. Entre tècnics i actors desganats, sembla que només el director està disposat a invertir l'energia necessària per acabar la seva pel·lícula de terror de baix pressupost, a més, no? Yeah. Perquè pràcticament, bueno, moltes pel·lícules de terror d'aquestes, quan ets jovenet i dius, ah, m'encantaria fer una pel·lícula de terror. Baix pressupost.
Home, evidentment. I les japoneses, a més, ja són estranyes de per si.
Bueno, hi ha alguna...
Sí, és un gènere propi.
Sí, 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 sí. Doncs bé, llavors estan allí rodant la pel·lícula i inesperadament, doncs, irrompen en escena autèntics morts vivents i pertorbant el rodatge original. Bueno. Que això no se sap si farà una millor pel·lícula o una pitjor, si els tornarà locos a tots...
Bueno. Laura, Corten.
Vinga, una altra pel·lícula de França és Los pasajeros de la noche, que és un drama costumista protagonitzat per la Charlotte Gainsbourg. Ens situa a París l'any 1981. Quan bufen vents de canvi la nit de les eleccions i els francesos prenen els carrers eufòrics, no? Però la Elisabeth, que és la Charlotte Gainsbourg, doncs li costa compartir l'ambient general d'optimisme, perquè el seu matrimoni doncs està arribant al final i haurà de mantenir a la seva família. Està angoixada i el seu pare i els seus fills, adolescents, els preocupa que no aconsegueixi superar la seva pena. I llavors, bueno... Ella se dedica a escoltar les seves emocions, a veure si l'ajuden a omplir una mica... poc a poc aquesta pàgina en blanc en la qual s'ha convertit el seu futur. En aquestes també coneix una noia rodamons de l'edat del seu fill i la convida a passar una temporada a casa amb la seva família.
Ah, bueno. Ui, espera, que em sona aquesta. A veure, un moment. Anem a dir pirates, però no. És Sherlock Holmes.
Sí, però has encertat compositor de pirata. És que sempre fa el mateix, Hans Zimmer. Jo l'he ficat.
Ah. Mare. A veure.
Jo t'he fet un disclaimer.
Sí.
Tot es porta en sustito.
Sí, sí, sí. Ja s'ha avançat una mica, però era per aquí, al mig minut. M'agrada molt aquesta música. La banda sonora de la pel·lícula de Sherlock Holmes, les modernes, crec que estan molt encertades.
Si t'agrada Hans Zimmer...
És igual si t'agrada Hans Zimmer o no. L'has encertat o no per les pel·lícules?
Que sí, que
pues
sí.
Pues ja està.
No, que sí.
Li hem fet dir, eh? Li hem fet dir. A veure, no tot ho deu fer malament.
Home, va fer el Rei León, que està prou bé.
Sí, dale, el Rei León. Va, vinga, que anem? On anem ara?
Ara anem a La forja d'un campeón, una pel·lícula britànica, que és un drama biopic d'època. A principis del segle XIX, quan la boxa era l'esport dels reis, Jim Belcher, un jove i talentós boxejador, segueix els passos del seu avi, el Jack, a qui dona vida el Russell Crowe, i se'n va a lluitar fins a convertir-se en el campió més jove de la història d'Anglaterra. Aquesta és la història real, mai explicada fins ara, del naixement de la boxa.
Ja.
Vale? Què més tindrem? Tindrem una altra pel·lícula que es diu Bardo, falsa crònica de unes quantes verdades. És una pel·lícula que ens arriba des de Mèxic. I és una dramèdia psicodèlica...
Dramèdia psicodèlica, però com ha d'anar la gent a veure aquestes pel·lícules?
He de dir que jo també jugo una mica amb els guions i te fico coses més enrevesades perquè ja la broma, saps? Vull dir...
Dramèdia psicodèlica.
La broma del subgènere.
Vale. Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades.
Sí. Dramèdia psicodèlica dirigida per Alejandro González Iñárritu. Doncs bé, és una comèdia nostàlgica en el marc d'un viatge èpic. Una crònica d'incerteses on el protagonista, un reconegut periodista i documentalista mexicà, torna al seu país enfrontant la seva identitat, els seus afectes familiars o l'absurditat de les seves memòries, així com el passat i la nova realitat del seu país. La realitat del director, vale, que va emigrar als Estats Units, i el contrast cultural de la seva tornada del viatge a Mèxic.
Ja, preparats, eh? Que d'aquí 20 segons saltarà pels aires, això.
No, pues aquesta no porta sustituto.
Ah, aquesta no... Vaja. I aquesta què és?
Has notat un momentet?
Que bones que són les bandes sonores, no?
Sí.
Ui, no serà el descobriment d'Amèrica, Colón?
No, però quasi. Ah.
1492, volia dir.
No, no. Però veus que parlen soles, les bandes sonores, sí, també.
Són molt bones.
Aquesta, concretament, no té trasllada al descobriment d'Amèrica, però té trasllada al descobriment de Pandora, perquè és la banda sonora d'Avatar, que no sé si has vist, crec que encara no l'has vist.
No, no, per això, claro, no l'he vist, no vist i no l'he identificat. Però que estrenen Avatar ja.
Aviat. Ah, però tenia ganes de ficar James Horner.
Així.
Saps? Llavors...
Va, que ens en queden tres, a veure si en trio una.
Vinga, les tres de signatura espanyola.
Ah.
La primera que t'explico és Bàsil. És un drama sobre la immigració protagonitzat per Carra Elejalde. Que a Carra Elejalde el fiques fent drama, el fiques fent comèdia, el fiques fent thriller i el tio és resolutiu. Sí, sí. Vull dir, és un gran actor. Doncs bé, el Bàsil és intel·ligent, carismàtic i el número 1 jugant a bridge i als escacs, però dorm al carrer des de que va arribar de Bulgària. L'Alfredo, Carra, és un arquitecte jubilat i l'acull a casa seva durant un temps davant la mirada atònita de la seva filla Luisa. Els dos homes no tenen res en comú, excepte la seva passió pels escacs. Malgrat les seves diferències, a poc, el Bàsil aconseguirà trencar les barreres construïdes per l'Alfredo. I és que Bàsil té un do, que es transforma per sempre aquelles persones amb les quals es relaciona. I et dic, és un drama tendre, eh? Vull dir... què més tindrem? Tindrem No mires a los ojos. Drama distòpic. Drama distòpic.
Ai, no.
Protagonitzat per Paco León en el paper de Damián, que és un home que acaba de ser acomiadat després de 20 anys treballant a la mateixa empresa. La seva reacció, furiosa i una miqueteta violenta, el porta a sortir corrent i amagar-se en el primer lloc que troba en sortir de l'oficina, que és un armari carregat en una furgoneta. Vale? L'armari, amb Damián a dins, és lliurat a casa de Lucía i Fede, que són una parella de l'edat del Damián, que viu amb la seva filla adolescent, la Maria. Aquella mateixa nit, en un impuls inesperat, doncs porta a Damián a quedar-se amb aquesta família per convertir-se en una misteriosa presència que observarà i es mourà des de l'ombra. Vale?
Claro.
Sí, saps com a vegades dius, jo he deixat això aquí i resulta que ho havies ordenat.
Sí,
A vegades, jo a vegades penso que hi ha gnomos a casa meva. Saps? Pues seria Damián. No? És l'adaptació a la gran pantalla de la novel·la homònima de Juan José Millás. No mires a los ojos, bueno. Diu. Vale? I després tindrem un documental, ja veus que obro la cartellera amb documental i la tanco amb documental, que es diu Toliati a Drift. No sé si ho he dit bé, això, eh? O el que és el mateix, Toliati a la deriva. Documental sobre l'adolescència en aquesta localitat russa, a Toliati, que és un antic símbol de l'orgull socialista i avui en dia és com un Detroit, no? Per dir-ho d'alguna manera, el Detroit rus.
No.
En aquest entorn desesperançador sorgeix, doncs, Bollevalla Clàssica, que és un moviment que rescata vells i icònics cotxes Lada de la fàbrica local per convertir-los en un mitjà de rebel·lia i expressió que explora els conflictes i somnis de la joventut en una de les ciutats més pobres de Rússia. Seguim els joves Misha, Slava i Lera l'any en què han d'enfrontar-se per primera vegada a l'edat adulta en un lloc on sembla no haver-hi futur.
Caram, o sigui, això és un documental, per tant,
sí.
És veritat, vaja.
Sí.
Ai, les misèries aquestes. En fi, bueno, és una cartellera que, de veritat, no sé per on agafar-la.
Home, doncs sí, saps per on agafar-la.
No, per on l'agafo?
Bueno, és veritat, també és una comèdia de zombis, la comèdia.
No, clar, o sigui, clar, per on l'agafo? No, no l'agafo per enlloc, Laura, no l'agafo per enlloc. En fi, tu sí, jo no. Clar, és així.
Sí, la veritat. I l'altra comèdia de Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, no, doncs no. La psicodèlia tampoc te va gaire.
No, no, no.
Potser, mira, potser Bàsil, que és la dels escacs, potser és la que més... Ai. Tampoc.
Bueno, a veure si acabo coses que tinc obertes.
Sí, no, i mires una mica també sèries, que estàs que m'expliques poca cosa últimament,
sí.
Eh?
Saps quina he tornat a veure? Plats bruts. Bueno, això és un clàssic.
Sí, és un clàssic. És un clàssic.
Bueno, Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lleva por nombre Launch March 5. Es un cohete chino que pesa aproximadamente entre 17 y 23 toneladas y ha organizado el caos en el espacio aéreo español en el momento en el que ha comenzado su reentrada en la atmósfera. Una de sus probables órbitas atravesaba España y por seguridad se ha establecido una franja de exclusión aérea de unos 100 kilómetros de ancho y que de largo iba más o menos desde el País Vasco hasta Baleares. A esta hora se restablece poco a poco la normalidad en los aeropuertos, ya que AENA ha levantado sobre las 11 de la mañana las restricciones, pero ha sido un par de horas muy complicada para los vuelos que operan en Cataluña, en Baleares y otros puntos como Aragón, País Vasco, Navarra o Castilla y León. Tampoco ha sido fácil en Madrid-Barajas, ya que la situación se ha extendido por muchísimos puntos de nuestro país. Bueno, ahora son las compañías aéreas las que van a tener que gestionar todos los retrasos. No estamos hablando de un problema que afecte o haya afectado de forma puntual a un solo aeropuerto, sino a muchísimas rutas aéreas, a miles de aviones que en su recorrido atravesaban la órbita del cohete chino. En esas rutas afectadas se ha establecido el rate cero, es decir, se ha impuesto una restricción por seguridad y los vuelos se han desviado a otras rutas que se han sobrecargado. Esta situación ha durado unos 50 minutos. Durante ese tiempo se han empezado a paralizar los despegues en tierra para no seguir recargando el espacio aéreo. El cohete Launch March ha ido rodeando la Tierra durante 3 días y en cada vuelta iba cerrando la órbita cada vez a menos altura. Al final se ha estrellado en el Pacífico Sur minutos antes de las 12 de la mañana. Durante todo su recorrido, este cohete ha estado monitorizado por el Ejército del Aire, la Agencia Espacial Europea o también el Comando Espacial de los Estados Unidos. Cuando hay algún tipo de alerta como esta, en España hay todo un protocolo establecido que coordina el Departamento de Seguridad Nacional y que implica a diferentes ministerios y agencias de emergencia. Este protocolo solamente se activa cuando hay posibilidad cierta o esperable de un impacto, lo que no significa que se vaya a producir. Se activa por prevención. Este es el escenario en el que se toma la decisión de restringir los corredores aéreos, como ha ocurrido en la jornada de hoy. Este cohete chino ya es historia, pero es una historia que se repite. No hay una regulación específica internacional sobre cómo tratar los restos espaciales que vuelven a la Tierra. Puede haber acuerdos puntuales, pero es más una cuestión de mera voluntad y no parece que a China le condicione demasiado. Es la tercera vez que un artefacto espacial chino genera una alerta de este tipo en todo el mundo en apenas 2 años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la guerra en Ucrania afianza la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Fíjate, Washington afirma que el régimen de Pyongyang estaría suministrando proyectiles a Moscú canalizados a través de varios países africanos. Entre tanto, Corea del Sur ha desplegado a decenas de cazas tras detectar que su vecino, Corea del Norte, ha desplegado también casi 200 aeronaves. Ya estamos todos más tranquilos. Arranca en Cantabria el juicio contra la mujer acusada de asesinar a su pareja en la localidad de Castro Urdiales. Asesinato que se se produjo hace 3 años. Le descuartizó y guardó su cráneo en casa de una amiga. Menudo regalo. La fiscalía pide para ella 25 años de cárcel y la familia de la víctima prisión permanente revisable. Y viernes, fin de semana, a la vuelta de la esquina, con una subida generalizada de las temperaturas, pero también con el precio de los carburantes disparados. El litro de diésel y de gasolina 98 rozan los 2 euros. Y el Papa ha hecho un nuevo llamamiento para que se ponga fin a la guerra en Ucrania. En su último discurso en Bahrein, Francisco ha destacado que no basta con decir que una religión es pacífica, porque es necesario, afirma, condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Además, asegura, las religiones deben ser una conciencia de paz para todo el mundo. Y los obispos de Andalucía han publicado un mensaje al cumplirse los 40 años del viaje Juan Pablo II en 1982 a España, en el que beatificó a Sor Ángela de la Cruz en Sevilla y visitó también Granada. Recuerdan que sus palabras de invitación a respetar y cultivar la religiosidad popular, así como su estímulo y aliento para educar en la fe y anunciar el Evangelio.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues hoy todas las miradas puestas en Piqué y en su despedida del Barça.
Ayer anunció Piqué su retirada, mañana juega ante el Almería su último partido en el Camp Nou, puede que hasta de titular. Y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa de Xavi Hernández en el Camp Nou, Víctor Navarro.
El técnico azulgrana ha dicho que mañana se merece todos los elogios del barcelonismo en el Camp Nou Gerard Piqué, que lo normal es que diera este paso al lado, demuestra una grandeza espectacular este gesto, decía Xavi Hernández, se merece lo mejor y que los culés deben honrar mañana como merece al central. Xavi ha confesado además que tuvieron una conversación antes de empezar esta temporada donde le dijo sus intenciones, que no jugase, y reconoce que fue uno de los días más difíciles de toda su vida. Mañana todo apunta a que Piqué será titular, ya que no estarán ni Koundé ni Araujo, y Eric García y Christensen vuelven de lesión.
El Barça Albería es mañana a las 9 de la jornada. Destacan también el Rayo Real Madrid del lunes, el Atlético de Madrid Español del domingo, con el recibimiento del Metropolitano al equipo, y sobre todo el derbi Betis-Sevilla también el domingo, sin marcado por lesión en el Sevilla. Hoy se juega el Girona Athletic de Bilbao. Ha habido además lista de la selección femenina, de nuevo sin las 15 jugadoras en rebeldía, y juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de París a eso de las 3:30 ante el danés Holger Rune.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltarem la glosa del nostre bisbe Salvador Jiménez Valls.
Per tant, estimats diocesans, avui voldria comunicar amb la meva glosa el comentari escrit que hem fet en els fulletons que repartim en les portes de les esglésies o els mateixos sacerdots ho comuniquen a tots. Estem celebrant el Dia de Germanor, o Dia de l'Església Diocesana. I no podia més que imaginar que unes paraules poguessin dir tant i multiplicar tant les situacions per a que es vegessin implicats individus i comunitats per compartir tot allò que tenim. Els uns donant i els altres beneficiant-se del que Déu ha posat a les seves mans. L'expressió, per tant, ha estat usada durant els últims anys per part de l'Església a totes les diòcesis espanyoles com una mena de logotip o reclam per anunciar a tota la societat la importància de l'ajuda mútua i per recordar la responsabilitat de tots els cristians en el sosteniment de les activitats eclesials. Va ser una encertada expressió que va calar molt aviat en el cor de tothom, perquè denotava unes característiques implícites plenes de col·laboració, solidaritat i agraïment. Hi va haver un temps en què la nostra reflexió es va centrar en la paraula família. Avui ho ampliem un poc més. Em plau agrair, per supost, a tothom la col·laboració que realitzen al llarg de l'any en parròquies, en centres educatius i associacions caritatives, en comunitats diverses on es fa palès l'amor de Déu i l'atenció al germà. És fonamental el temps i la dedicació de molts creients en aquest servei. Gratitud que s'estén a tots aquells que, veient la tasca de les institucions d'Església, valoren positivament la seva activitat i aporten els seus donatius en aquesta finalitat. trobareu en eixe folletó de les parròquies tots els contes i totes les situacions que nosaltres, l'Església de Lleida, dona a conèixer. És una bona informació i és un bon reclam per a que vosaltres tots pugueu corregir les nostres deficiències. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 9 minuts i mig per sobre de la 1, divendres 4 de novembre. Hores d'ara ja per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Avui ja hem assolit una mínima de 8 graus. Tenim un dia ventós, per tant això vol dir que no hi ha núvols i que surt el sol. Les ratxes de vent doncs, estan entre 50 i 60 km per hora fins a 78. Han arribat a l'aeroport de Lleida, al Guaire. I les temperatures a cotes altes, a 2.400, 2.500, baixaran a 6 sota 0 amb vent fort, que, a més, fan que tinguis una sensació tèrmica de més fred del que és originalment. El que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el David Torres, per buscar aquesta previsió meteorològica. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel cobert al Pirineu, amb precipitacions al vessant nord i cota de neu al voltant dels 1.400-1.600 metres, deixant acumulacions de neu abundants a cotes altes, i no es descarta alguna acumulació important a uns 1.400-1.500 metres a la Vall d'Aran. A la resta, sol, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts i temperatures que baixen. El vent de ponent i mestral, amb ràfegues molt fortes al terç sud i cotes altes del Pirineu. Demà dissabte, sol, amb intervals de núvols a primeres hores, i al vessant nord del Pirineu, núvols baixos la primera meitat del dia, i no es descarta amb precipitacions febles les primeres hores, amb una cota de neu al voltant dels 1.400-1.600 metres. Tindrem gelades febles al Pirineu i les màximes pujaran allà, i a la resta, amb pocs canvis. Les màximes seran de 19 graus a Lleida i Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 14 a Viella, i les mínimes de 7 graus a Lleida, 5 a Balaguer i Tàrrega, 1 a la Seu d'Urgell i, per últim, 1 grau sota 0 a Viella. El vent serà fluix de ponent, més intens al terç sud a la primera meitat del dia i amb ràfegues molt fortes a cotes altes del Pirineu al principi de la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I hem de parlar ja dels efectes d'aquest vent que ha fet caure al matí diverses branques de grans dimensions al carrer Esperança González, al barri de Capont de la ciutat de Lleida. Un vehicle que estava sota de l'arbre ha quedat afectat i els bombers han realitzat tasques de retirada. A més, també a l'avinguda Fontaneta ha caigut una làmina metàl·lica d'un balcó sobre d'un garatge i han treballat dues dotacions de bombers i no hi ha hagut ferits en cap de les dues actuacions, afortunadament. Ja saps que finalment les restes del coet xinès ja han caigut prop d'Austràlia, han caigut al mar, però han passat per sobre de Catalunya, fet que ha obligat a tancar l'espai aeri. És les restes d'un coet xinès que fa 3 dies que estava orbitant a la Terra, baixant, perdent altitud, i que estava totalment descontrolat. N'hem parlat avui amb el nostre col·laborador, amb el Ramon Drudis, del que pot arribar a suposar aquestes restes quan entren a l'atmosfera i com entren.
Pot caure a qualsevol lloc, no? El més normal és que caigui al mar. També és molt normal de que a 80 quilòmetres d'alçada, la reentrada a l'atmosfera, doncs es cremi molta part d'aquesta i caigui petits trossos, no? I es desfaci bastant. Però tenim en compte de que estem parlant d'una envergadura de 23 tones, d'uns 30 metres de llarg, i que va a una velocitat de 8 quilòmetres cada segon. Per tant, això, de caure a la Terra, faria molt de mal, no?
N'hem estat parlant aquest matí i hem estat fent el seguiment en directe amb el Ramon Drudis, el nostre expert en astronomia, que ja saps que ens acompanya doncs, cada mes aquí a Herrera en Copa a Lleida amb Ricard Álvarez. També parlarem de... Obrim plana local a la ciutat de Lleida perquè l'Associació de Veïns de Pardinyes, Orbe Par, la Plataforma en Defensa de la Residència i, a més, Ipcena, plantejaran al jutjat contenciós administratiu un procediment urgent per evitar l'enderroc de les antigues sitges del SEMPA, on l'Ajuntament de Lleida preveu construir l'equipament comunitari per a temporers i emergències conegut com a ECMU. Es tracta d'un procediment que s'ha de presentar un cop entrin les màquines i que obliga el jutge a pronunciar-se en 24 hores sobre la petició d'aturar els treballs. D'aquesta manera, volen impedir el trasllat dels 17 nius de cigonya que hi ha, així com l'enderroc dels edificis. Aquestes entitats reclamen mantenir les sitges i rehabilitar-les per tal de destinar-les a altres usos pel barri. El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, critica que el cost que suposarà la construcció d'aquest equipament per a temporers a les antigues sitges, amb l'enderroc de les edificacions, el trasllat de les cigonyes i l'execució de les obres, i troba a faltar doncs que hi hagi una mica més de diàleg amb la població.
La construcció d'un alberg és l'excusa que utilitza l'Ajuntament. En tenen un munt de parcel·les en el propi barri. Sí, l'advocat ja ho ha dit. D'aquí 4 dies ha de marxar la deixalleria, però al costat de la deixalleria tenen un altre espai. Ho poden fer, ho podien fer, estalviant-se aquests 150.000 euros que sobrepassarà els 200.000, perquè el trasllat de les cigonyes, dels nius de les cigonyes, que també va sortir a concurs, també puja 30.000 euros. Tot això cal sumar-ho. Per tant, ja estem als 180. Hi ha alguna obra pública que no s'incrementa el pressupost? Cap. Per tant, anirem a totes, per impedir que això es porti a terme, perquè es fa d'una manera impositiva per part de l'Ajuntament.
En un altre front, la paeria dona fins al desembre al Ministeri de Treball per decidir si es rehabilita o enderroca l'edifici dels sindicats. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, diu que hi ha temps fins a final d'any perquè el Ministeri de Treball decideixi què s'ha de fer amb aquest edifici.
Nosaltres a partir d'aquí hem posat diferents possibilitats sobre la taula, tant des del punt de vista d'anar amb un enderroc, des del punt de vista d'anar amb una rehabilitació, des del punt de vista d'anar amb un trasllat, hem posat solars també sobre la taula de possibles ubicacions, però en qualsevol cas no ens correspon a nosaltres, sinó que correspon al Ministeri prendre la decisió definitiva. Però el que està molt clar és que sigui quin sigui l'escenari, això aquest any queda resolt amb un full de ruta molt clar i molt específic.
I també amb plana política, el Comú de Lleida engega el procés de primàries per confeccionar la llista per a les eleccions municipals del 2023. Laura Vergés, Jordi Cipriano, Anna Mayenc, Alfred Sesma i Sergi Talamonte opten a encapçalar la candidatura. I acabarem marxant al territori perquè Stop Jocs Olímpics, la plataforma, lamenta que el govern continuï destinant recursos per a aplanar el terreny a una futura candidatura. La plataforma veu una incongruència en les subvencions que reben estacions d'esquí privades per fer neu artificial. Fem una pausa ràpida i de seguida estem nosaltres. Mari Carmen Salvador, parlarem també amb el mossèn Xavier Jauset, responsable de l'àrea econòmica del Bisbat de Lleida, d'aquesta diada de germanor de l'Església Diocesana d'aquest proper diumenge.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I això ja us ho havia avançat avui a l'inici del programa. Està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I que ja us havia avançat de que avui parlaríem d'aquesta diada de germanor de l'Església Diocesana, que és aquest proper diumenge, Mari Carmen.
Efectivament.
Escolta, però, clar, darrere de tot aquest nom llarg, diada de la germanor de l'Església Diocesana,
no.
Què s'amaga darrere de tot això? Perquè això és una cosa que es fa cada any.
Ara mos ho dirà mossèn Jauset, perquè, com sempre, un any més, l'Església ens demana la nostra col·laboració i en aquesta finalitat, doncs, és el dia, la Diada de Germanor, o Dia de la Iglesia Diocesana, arreu de tot el país, però aquí, a Catalunya, en diem la Diada de Germanor. És així, mossèn Jauzet?
Sí, és el mateix. Sí, va ser que s'ha ajuntat. Nosaltres, la Diada de Germanor, i també el Dia de la Església Diocesana.
Estem parlant amb el mossèn Xavier Jauzet, que és responsable de l'àrea econòmica del Bisbat de Lleida. Mossèn, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Clar, no, ho dic perquè de vegades és bo explicar aquests dies marcats al calendari de l'Església.
Sí, és bo.
Per incentivar una miqueteta a tots els fidels. Perquè, mossèn Javier, després de 2 anys marcats per la pandèmia, que és el 2019-2020, les xifres del 2021 han estat més positives, han estat iguals? Les podem comparar?
Se poden comparar i han estat potser una miqueta més positives. Però cal dir que en el 2019-2020, per via, com diria jo, per informàtica i per via online, va haver moltes aportacions perquè va haver moltes necessitats. I amb el tema de la pandèmia, moltes famílies van necessitar molta ajuda caritativa i les persones que van poder van fer les seves aportacions. Per tant, no sé si m'explico gaire bé, però la pandèmia va marcar, però també va marcar amb la solidaritat. I va ser una cosa que realment és molt emocionant, no? De veure com els fidels cristians, i no, van fer aportacions mitjançant els sistemes electrònics, i es va poder atendre moltes persones necessitades.
Suposo que és reconfortant, no?, que davant d'un increment de la necessitat es desperti també la solidaritat de la gent.
Sí, i gratificant, sí.
Perquè, a més de les despeses amb el tema social, jo penso que hi ha d'altres partides que també generen moltes despeses.
Pues sí, tenim una partida que és la de la conservació de temples i edificis. És una partida que no podem arribar. És a dir, no podem, ens costa moltíssim, tenim ajudes, tenim subvencions, però inclús amb així no arribem. Ara, hem rebut a la parròquia de Sant Llorenç una, i ha sortit a tots els mitjans, no?, una subvenció de la Fundació La Caixa a través del Departament de Cultura de la Generalitat de 975.000 euros. Però, bueno, el projecte és 2 milions d'euros. Ho dic rient perquè són coses...
No, però val, suposo que el pressupost és més elevat. I a més també avisar també als fidels que ara la parròquia de Sant Llorenç doncs estarà amb obres i les eucaristies i els actes es fan...
Ja està, vam començar el dia 2, i ja està. Penso que va quedar bastant bé i la gent, les persones que venen, es troben a gust.
Bé, en el tema de pastoral, o sigui, bodes, batejos, totes aquestes coses de funcions són les que són, no? Però bodes, batejos, confirmacions, n'hi ha hagut més després de la pandèmia o ha anat a menys?
No, n'hi ha hagut més. El temps de la pandèmia va haver un aturament gairebé total, perquè no es podien fer bodes.
No,
batejos, doncs, hi ha moltes cauteles i això pues, va fer que no hi fossin, no? Però bueno, se van recuperant.
Però són aquests indicadors, Mari Carmen, que ens indiquen també que, aviam, seguim coexistint amb el virus del Covid-19, però que sí que tornem a una certa normalitat, eh?
Sí, bueno, esperem que sí, que sigui així, que no hi hagi una altra vegada males notícies, esperem que no sigui així. Vale, les partides, d'on provenen majoritàriament els ingressos?
Bueno, en principi, del Fons Comunitari Diocesà, la X que posem a la declaració de la renta, i després les aportacions, les col·lectes i aportacions als fidels i donatius.
I... Però el més important és la que ens ve per la declaració de la renta.
Val. O sigui, la declaració de la renda, posant la X, doncs tot allò, es rep directament la part que toca al nostre bisbat?
Sí, la part que toca no, perquè porten un sistema alambicat. A veure, rebem més del que potser ens tocaria per marcar la casella a la diòcesi de Lleida. Mm-hmm. Però bueno, com hi ha una solidaritat també entre les diòcesis. Hi ha diòcesis que aporten pues, força més i bueno, pues, també col·laboren.
Bé, com se pot col·laborar durant tot l'any, a més de posar la X a la declaració de renda, al manteniment de l'església diocesana? Com ho podem fer durant tot l'any?
Hi ha una butlleta, que això potser ens fa una miqueta de por, no? Perquè sembla que si ens donem d'alta amb una butlleta cada mes, cada trimestre, cada semestre, de fer una aportació via bancària, però és molt fàcil. Hi ha la butlleta, o es va directament al bisbat i dir, jo vull col·laborar i vull amb tant el meu nom i on estic i ja està. Després, pues, també puc posar-me amb un clic per la... dono a miglesia.es, es pot fer el donatiu, un entra a la pàgina web www.donoamiglesia.es i allà hi ha un segon d'alta i ens arriba on vol fer el donatiu, si el vol fer al bisbat, si el vol fer a una parròquia, si el vol fer a la conferència episcopal. Bé, ho pot fer perfectament allí.
Bueno, estem vivint en un món en el que quasi tot s'està convertint en subscripcions, o sigui, pagaments mensuals. Vull dir que el tema de les ajudes també ens hi haurem de començar a acostumar, que una aportació regular durant tot l'any segurament és millor i més sostenible que no fer una aportació gran un cop a l'any. Vull dir que, sí, que també us ajuda a vosaltres a fer una mica de previsió.
De previsió, sí, clar. Sí, abans jo un calcule. Això no vol dir, bueno, és que si hi ha alguns que es donen de baixa, pues molt bé, i altres que es donen d'alta. Vull dir que ja se va mantenint. Jo penso que inclús pujant una miqueta.
A través d'internet i del compte bancari, doncs és molt més fàcil, és molt fàcil. Sí. Bé, doncs aquest diumenge, dia 6, proper diumenge, en motiu de la Diada de Germanó, tindrem l'oportunitat de fer-ho directament a les nostres parròquies. Allí sí, un sobret que ens passaran a les parròquies i allí podem posar el que cadascú pugui, bonament, i serà per a l'ajuda de l'Església Diocesana.
Mm-hmm. Sí, va a l'Església Diocesana, sí. I, de fet, s'ha avançat un diumenge. Abans no era el dia, era el segon diumenge o abans
de novembre,
però clar, el Sant Pare va instituir una jornada pels pobres i contra la pobresa, i el mateix dia que fèiem aquí a Espanya la col·lecta de Germanó, que per aquest motiu es va optar per passar una setmana abans la diada de l'Església Diocesana.
Val, doncs, a veure, doncs, els fidels hem de respondre aquest diumenge. Què els hi diria, mossèn? Què els hi diria als fidels que ens escolten?
Que, ànimo, que com deia, diu, és més dichós donar que no per rebre. Però això, de vegades, no ens ho acabem de creure. Però estem contents quan donem. I més si sabem que van. Vull dir, a la revista La Nostra Església s'explica tot el que s'està fent amb tots els aspectes. No de dir, bueno, hem rebut tant, hem gastat tant, hem fet tant, sinó l'activitat de l'Església, l'activitat celebrativa, l'activitat pastoral, l'activitat educativa, l'evangelitzadora... Tot això pues, es fa gràcies a la caritativa i assistencial. Gràcies a l'aportació.
Bueno, jo crec que la gent és el que vol saber. Sí, més que la xifra global del balanç és molt bé. Vale, amb aquests diners que s'ha fet, no?
Sí, sí.
És així.
Aquesta revista estarà a les parròquies?
Vamos, en principi sí. I tindria que ser. Depèn de les parròquies. Jo les, personalment, les vaig deixar el diumenge passat perquè la gent se les pogués endur a casa. ho pogués mirar, veure i amb el sobre, perquè poguessin durant la setmana pensar quina ha de ser l'aportació que poden fer.
És molt important perquè allí veuen els ingressos, les partides, les necessitats, o sigui, i la persona que ho llegeix doncs ja es fa càrrec de lo que pot donar i de la necessitat que té la diòcesi de la seva aportació.
Sí.
Bueno, doncs moltes gràcies, mossèn Jauset, per atendre'ns avui. Gràcies.
Les gràcies les dono jo, perquè primer perquè sempre he estat molt ben tractat quan m'heu trucat, i realment és jo me trobo molt a gust.
Doncs mossèn Xavier Jauseta, que és responsable de la part econòmica del Bisbat de Lleida. Que vagi molt bé aquest cap de setmana, sobretot diumenge.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, adéu, adéu, bona tarda.
Mari Carmen, diumenge, diada de germanor de l'Església Diocesana. Ja hem vist, aviam, durant tot l'any ho expliquem, l'important que és ajudar a l'Església, perquè l'Església la tenim present.
És que es pot fer durant tot l'any, a més, les parròquies...
A més, la tenim present a la societat durant tot l'any, a l'Església.
La participació a la parròquia és molt important, i a més la parròquia després ja fa la contribució també a la diòcesi, o sigui que ajudant a la parròquia també doncs després dona una part també per les necessitats de la diòcesi. Uh-huh. Per tant, doncs d'aquesta manera també podem anar ajudant a totes les necessitats que hi ha, que són en benefici nostre mateix. Perquè ja ho ha dit, pues les coses s'estan caient, les esglésies antigues, pues tenen que fer obres, ara mateix ho faran les senyores.
A nivell de patrimoni hi ha molta feina.
I a nivell social, jo ho puc dir en primera persona, sí. Moltíssim.
I tant que sí. Mari Carmen, canviant de tema, ja que et tinc aquí, estic mirant, clar, el primer dimarts de mes va caure en festiu. Mm-hmm. O sigui que dimarts de la setmana vinent...
Efectivament.
Sí que et veuré aquí a la ràdio fent memòria dels...
Farem memòria de novembre.
Del novembre del 97. Novembre del 97. Mari Carmen Salvador, una abraçada, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment per tothom.
Este fin de semana solo hay un plan. Tiempo de juego.
Tan tranquilos.
Claro. Con toda la liga. Este sábado, Barcelona-Almería.
Ay, amigo.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español y el Derby andaluz. Betis-Sevilla.
Mira cómo salen.
Y además las motos. El Gran Premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es Tiempo de Juego.
¡En otoño!
Tiempo de Juego.
Y el de los goles, Vivi.
El número uno del deporte.
Y el de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. Sucursal en España. Más info en opel.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Sapa, que anem a rematar ja el divendres, almenys pel que fa aquí a COPE Lleida, a la programació local. Ja saps que, dit amigablement, ho rematem tots els divendres amb l'Espai Groc, on parlem de moltes propostes d'activitats i de, vaja, per complicar-te l'agenda, ja saps, sempre t'ho dic així. Amb nosaltres, la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots.
Igualment, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia a tots.
I des de la Biblioteca Pública de Lleida, la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bé, doncs anem a parlar d'activitats de cara al cap de setmana. Maribel, si et sembla, anem a recordar que Pixar segueix d'una manera o altra habitant el Caixa Fòrum.
Ai, sí, es segueix trepidant el Caixa Fòrum Lleida i, de fet, de cara a la setmana que ve tenim preparades doncs, un seguit d'activitats paral·leles. Concretament, doncs, dimarts iniciem doncs, un cicle de conferències per analitzar doncs, el passat, el present i el futur de Pixar. Hem convidat doncs, a quatre experts que duran a terme quatre conferències durant quatre dimarts consecutius, no? I en aquest sentit, doncs, el proper doncs, dimarts tindrem la conferència que porta per títol Introducció doncs, a Pixar, i en aquesta ocasió tindrem a Jordi Sánchez, que és programador de la secció Anima't del Festival doncs, de Sitges, que ens parlarà d'una forma molt amena i molt educativa del que representa doncs, el món de Pixar, no? Però bé, m'havia avançat doncs, el dimarts, però tal com tu em preguntaves, aquest cap de setmana doncs, tenim un taller de música per al públic familiar. És un taller que porta per títol Veus i ritmes de l'Orient. És un taller doncs, adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys i val a dir que és un taller que és molt, 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 molt interessant. No? Si ara en aquests moments doncs, hi ha persones que tenen nens i nenes, de famílies que tenen nens i nenes en aquesta edat, val a dir que és un taller doncs, molt recomanable. L'oferim demà a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia. No? És un taller en el qual doncs, donarem a conèixer un petit repertori doncs, de música de l'Orient, i a partir d'aquí doncs, treballarem doncs, conceptes tan vitals com la percussió, la lateralitat, la mobilitat... Val a dir que és un taller que en l'actualitat l'estem oferint doncs, a nivell escolar, i ens ha donat la possibilitat doncs, de programar-lo doncs, a nivell familiar aquest cap de setmana.
M'has dit a partir de 5-6 anys?
Sí, sí. Les edats recomanades són de 6, la forquilla més o menys 5-6, fins a 12 anys.
Suposo que deu ser molt comunicatiu,
no? És molt comunicatiu, com tu abans, és molt participatiu i sobretot molt col·laboratiu. Uh-huh. Molt col·laboratiu.
Jo n'he anat amb algun d'aquests i és genial. Al final fa més soroll la gent al públic. Soroll, aviam. Vull dir que participa molt la gent i s'engres, que ja que estàs allí assegut. Molt bé, doncs això, demà dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge a les 12 del migdia.
A les 12 del migdia, i el públic doncs, que vingui doncs, a realitzar el taller doncs, té l'oportunitat, abans o després, de visitar l'exposició Pixar construint personatges.
Que, a més, tenim les visites...
Les visites per al públic general, cada dissabte doncs, a 6:45, però a més, en aquests horaris, tant demà al matí com demà a la tarda o diumenge al matí, en la sala doncs, tenim doncs, el servei de mediació, que és que posem a disposició del públic una persona en la qual doncs, pot orientar el públic en la visita a l'exposició sense oferir-li una visita guiada.
Molt bé. D'acord? Ja ens havies avançat dimarts aquest inici de cicle d'aquest cicle de conferències al voltant de Pixar. Serà a les
7 de la tarda.
Us dono a la web, de totes maneres, caixaforum.org/Lleida, que és la manera en la que, escolta, teniu tot allí al davant i també podeu comprar les entrades, caixaforum.org/Lleida. Això dimarts i dimecres se'ns acaba la felicitat. No, se'ns acaben les conferències sobre la felicitat.
Així és, la felicitat no se'ns acaba. No. I
però aquest cicle se'ns acaba amb un títol doncs, molt suggerent, que porta per títol La felicitat té futur.
Conferència i debat.
I debat. En aquesta ocasió doncs, tindrem a Carmelo Vázquez, que és doctor en psicologia i que abordarà doncs, també la felicitat des d'un punt de vista doncs, científic. No? Val a dir que aquesta serà la quarta conferència d'un cicle integrat, valgui la redundància, per quatre conferències en el qual doncs, a CaixaForum Lleida hem reflexionat doncs, sobre la felicitat però des del punt de vista doncs, científic. Mm-hmm. No? Realment doncs, estem doncs, molt contents de la reacció del públic perquè hem tingut realment una afluència de públic molt important i sobretot molts estudiants tant de batxillerat com de ciències de l'educació doncs, ens han acompanyat doncs, en aquestes sessions, no? Uh-huh. I pensem doncs, que aquesta última sessió no serà menys, no? I per la qual cosa doncs, tanquem doncs, amb aquest cicle, amb aquest títol, com deia, doncs, tan suggerent, no? La felicitat té futur.
Bueno,
dimecres a les 7 ho descobrirem.
Jo només per saber si acabem bé o no ja aniria a veure què ens diuen. I escolta, i dijous de la setmana vinent, més música al CaixaForum.
Més música, però música amb un format totalment innovador, totalment diferent, en el sentit de que durem a terme la segona sessió d'audicions íntimes. Què són les audicions íntimes? Les audicions íntimes és a l'auditori de CaixaForum Lleida. Durant tres dijous consecutius convidem amb una formació musical, en aquest cas doncs, tindrem com a convidats a Berghem Ensemble, que és una formació que està doncs, resident doncs, a Àustria, i vindran doncs, a CaixaForum Lleida a explicar-nos quina és la seva experiència musical, no? Tot interpretant doncs, un seguit d'obres que formen part d'un repertori doncs, clàssic, no? I ho farem doncs, de l'ajuda d'un convidat doncs, molt especial, que és en Xavier Chavarría, que és musicòleg i crític musical. I bé, anirem doncs, desvetllant poc a poc quines són les seves vicissituds, quines són les seves peculiaritats que tenen a l'hora doncs, d'interpretar doncs, una obra musical determinada.
A tot això, ja sabeu que hi ha en marxa el primer festival d'art i tecnologia, l'Intangible, i a CaixaForum sou casa de molts dels actes, de l'Intangible.
Sí, sí, som casa de...
Des d'avui ja a la tarda, sí, demà dissabte
som
i diumenge també.
Som casa d'acollida, precisament ara, abans d'entrar, ho comentàvem doncs, amb les companyes, i bé, realment doncs, estem molt il·lusionats en col·laborar doncs, en aquesta gran iniciativa doncs, de ciutat. No? I val a dir doncs, que al llarg doncs, d'aquest cap de setmana, CaixaForum Lleida doncs, acollirà doncs, diverses conferències, diversos concerts i diverses projeccions, fins i tot una amb 35 mil·límetres.
I tot això ja sabeu, un cop esteu allí, no us oblideu després de baixar cap baix, que hi ha l'exposició de Pixar. Eh? Gràcies, Maribel.
A vosaltres, moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim mirant el cap de setmana, ho fem amb la Roser Gord des de l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè parlem de música, Roser, eh?
Sí, parlem de música. Demà dissabte podríem dir que tenim un dels concerts més nostrats de la temporada, perquè és el concert de la Jove Orquestra de Ponent, amb el seu director Antoni Lajara. La Jove Orquestra de Ponent és una de les formacions residents de l'Auditori des de fa molts anys, més de 10, i demà ens oferirà un concert sota el títol El so de la nostra terra.
Això anava a dir, que és que el títol ja referma el que deies, eh?
Exactament. Sobre compositors catalans del segle que abasten al segle XIX i XX. Per tant, és composar en valor tant artístic i cultural, sobretot aquell moment en que són compositors emmarcats dins del noucentisme, el modernisme, aquestes tendències culturals que van ser també part de la filosofia catalana de l'època, i són compositors de vegades no molt escoltats, no molt coneguts, i el que pretén l'orquestra és posar-los en valor. Entre les composicions que podrem escoltar demà hi ha composicions de Jaume Paisà, Enric Morera, Eduard Toldrà i Joaquim Serra. Per tant, és una aposta de l'orquestra per fer sentir, escoltar, donar aquestes sensacions que també, insisteixo, posen en valor els compositors catalans que van fer molt bona feina en una època en la que es posava en valor artístic, cultural, estètic i filosòfic el món català. Per tant, retornem a tot això demà dissabte a les 8 de la tarda amb uns preus de 10 i 9 euros. Per tant, són preus bastant força assequibles per tothom per vindre a escoltar una orquestra que és orquestra nostra, mai millor dit. Amb la nostra orquestra el so molt nostrat, per tant, és una oportunitat també per veure aquestes formacions valuoses per la ciutat i que donen, a part de molta musicalitat, fan una publicitat molt important i molt bona de tota la gent estudiant de música que ha sortit de molts conservatoris, de moltes orquestres de Lleida ciutat i de territori i que aposten per fer música de qualitat.
La Jove Orquestra de Ponent, amb el so de la nostra terra. Això és demà dissabte, a les 8 del vespre. Us podeu connectar ja a la temporada Lleida.cat o a auditoriumricgranados.cat i des d'allí podeu comprar les vostres entrades. Jo crec que la Roser ho ha explicat perfectament, eh? És una d'aquelles activitats també que et pot servir com a excusa si mai has visitat l'auditori. Doncs mira, és una excusa i tenir una bona primera experiència per anar a l'Auditori Enric Granados. La veritat que és que el que feu tant l'Antònia com la Maribel com la Roser o la Puri aquí a l'Espai Groc, de posar-nos en antecedents de tots els... de totes les activitats de les que parlem, és una cosa que de vegades valorem poc. Jo la valoro molt i per això tenim en marxa aquest programa des de fa moltes temporades, perquè saps el que vas a veure, ja t'han explicat de, escolta, d'on surt això, fixa't en allò, jo què sé, una mica d'història de l'autor, per què sona així, emmarcar-ho tot. I justament dijous, Roser, feu una activitat en aquest sentit.
Exactament. Continuen amb el cicle de conferències, parlem de música, una eina per anar de concert, i en aquest cas, el dijous dia 10 a les 7 de la tarda a la sala 2 i amb entrada lliure, com són totes aquestes conferències que estem oferint a tot tipus de públic, vindrà a parlar-nos de la pastoral de Beethoven, vindrà en David Esterri, compositor, pedagog, músic, més conegut o molt conegut també, a part per el seu alter ego, que és Lopardal Roquer. Segurament que amb Lopardal Roquer molts ja estaran, sí. Els nostres radioients ara mateix estaran fent així amb el cap, perquè evidentment és molt conegut. El David ens explicarà la pastoral. Per què ens explicarà sobretot la pastoral de Beethoven, aquesta sinfonia? Perquè és la que escoltarem, tindrem la sort d'escoltar el dissabte dia 12. La conferència és el dijous dia 10 i el dia 12 tindrem un altre, que jo, com sempre, Ricard, ja saps que tots són molt bons concerts, però hi ha certs concerts que s'han de marcar amb una creueta. De vegades. Doncs aquest seria un altre dels concerts per marcar en creueta, que és la pastoral de Beethoven, amb la Nadège Rochat, que és una violoncel·lista suïssa, amb la Franz Schubert Philharmonie i, en aquest cas, sota la batuta de Thomas Rochner. Tindrem la gran sort de tindre un director de primeríssima fila a nivell internacional a Lleida. Thomas Rochner és director titular de la Beethoven Philharmonie de Viena, un dels grans experts en Beethoven. Estarà dirigint la pastoral. Vull dir, tenim tots els elements que convertiran aquest concert en una cosa única. Per tant, no us el podeu perdre.
Ho tornarem a recordar la setmana vinent, però això és l'altre dissabte, el dia 12 de novembre. Ho teniu també a auditoriumricgranados.cat. Les entrades estan venent a bon ritme, per tant, que la gent no es despisti.
Sí.
I aquesta eina de dos dies abans, que vas fresquet al concert, ho portes fresc encara del dijous. A més, Lopardal Roquer és una persona que ho explica bé.
Sí, ho explica bé, ho explica... Jo les conferències que s'assisten bé, jo les xerrades...
Ho viu i t'ho transmet.
Sí, o quan parles amb ell, és, moltes vegades el David és el que diem, viu en un univers paral·lel, però un univers paral·lel ple de llum, de color, d'alegria, i et fa entendre coses tan complicades que a vegades com són composicions musicals d'una manera molt senzilla, molt propera, i per això us dic que dijous, si podeu, no us la perdeu. Perquè, com deies molt bé tu, Ricard, gaudirem molt més del concert que escoltarem dissabte.
A més, jo sé que amb l'Antònia, per exemple, heu fet tallers amb el David Esterri a la biblioteca i la gent ha acabat encantats.
Ara ho anava a comentar, de dir, bueno, el que comenta la Roser, que a més t'ho fa viure molt bé, perquè a més és com si et parlés directament, no? Et fa l'explicació, i en aquest cas, vull dir, a veure, a més el David és expert també en Beethoven, i bueno, penso que a mi personalment m'agrada molt el fet de d'escoltar prèviament una informació, perquè està clar que quan vas a sentir o escoltar l'obra ho mires d'una altra manera, tens una altra actitud.
A l'època de pandèmia forta, per entendre'ns, vam contactar un dia amb el David Esterre en directe i estava a l'aula. Estava fent classe. Sí. Però escolta, no se sentia res. Jo li dic, jo estava en directe, dic, però segur que tens alumnes. Diu, sí, espera, saludeu. I va ser tremendo. Però vull dir que, escolta, amb 5 minuts de connexió va sintetitzar un concert d'una manera perfecta. Molt bé, doncs ho recordarem la setmana vinent, però vaja, que dijous ja t'has de ficar a l'agenda avui, ja t'ho has de marcar avui. Eh? Ens hem d'apuntar a algun lloc per venir dijous?
No, no. Actualment, després de la pandèmia, que llavors sí que calia fer una inscripció, actualment no és entrada lliure a la sala 2.
Doncs per tant, fins a completar l'aforament.
Fins a completar l'aforament, exactament. Insistim, és entrada lliure per tothom. Si us decidiu el mateix dia, cap problema. Si avui,
hora?
A les 7 de la tarda.
7 de la tarda,
sí,
dijous.
Sí, sí. Sempre és la sala 2, que és la sala de cambra, però si entreu a la auditori diu, no sé on és... Tranquils, us informarem, són escales cap baix.
Sí, sí, entra
per tant,
cap baix.
Vull dir, cap problema.
No hi ha pèrdua. Gràcies, Roser.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Antònia Capdevila, que marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, on quasi bé recordo la primera vegada que es va fer, i ara estic mirant aquí i em costava fins i tot d'entendre que la Marató de Dona Sang de la Biblioteca Pública de Lleida arribi a la 19a edició.
Sí, sí.
Sí que sí recordo la primera, dic, sí. És que no pot ser.
19a edició, de les quals dos no les hem acollit a la biblioteca. Imagina't. Durant la pandèmia es van fer a la llotja, i però aquest any, des del Banc de Sang, va voler recuperar l'espai de la biblioteca. El que sí que hem fet, com a diferent d'altres anys, és que en lloc de fer una única jornada, es fa amb dues jornades. O sigui, el dimecres i el dijous. I a més, per a evitar cues i que a vegades dius, ostres, qui aniria, però no sé si em podran agafar, ara en aquest moment es fa amb cita prèvia.
Val.
Tu entres a la pàgina web de Banc de Sang, reserves l'hora, l'hora que et vagi, sí, sí, millor, sí, sí. Tu confirmes i saps que quan vas allà no et caldrà esperar. De totes maneres, segurament, si ve alguna persona que no ha reservat hora i hi ha disponibilitat, igualment podrà fer la donació.
La web és fàcil, donasang.gencat.cat, donasang.gencat.cat, i d'allí et surt, t'apuntes, tens dos dies, dimecres 9 i dijous 10 de la setmana vinent, des de les 10 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre.
No cal... I recordem que és una època que fa molta falta, sí. O sigui que els bancs de sang estan sota mínim.
No cal que expliquem la importància de donar sang, perquè ens ho han explicat moltes vegades. Des de l'Escola Episcopal fan també una activitat de donar sang durant l'any, i sempre venen els alumnes aquí a explicar-ho i sempre et diuen el mateix, que els hi expliquen, i és bo perquè ells ho entenen i ho interioritzen, que la sang no és eterna, i llavors no val, en donem molta ara i ja està. No, ha de ser una donació contínua durant tot l'any. Per tant, escolta,
el dimecres 9 i dijous 10.
Molt
i
bé.
Recomanem això, entrar i reservar l'hora.
Molt bé, segueixen els tallers d'habilitat digital a la Biblioteca Pública de Lleida, aquells que comencen des de zero amb el vostre dispositiu mòbil i que donen una base a partir de la qual pots créixer.
Podràs fer. Aquest mes els fem amb horari de tarda, el mes d'octubre els vam fer en matí, i aquest mes els estem fent amb horari de tarda. Encara queden places pels de la setmana que ve, que s'inicia en l'ús de dispositius mòbils. És un taller molt bàsic per aprendre i aprofundir l'ús del telèfon, el teu ús del telèfon mòbil, doncs això, com afegir contactes a l'agenda, com baixar-te les aplicacions, des de l'aplicació dels autobusos, el WhatsApp, bueno, aquest tipus d'aplicacions molt bàsiques, no estem parlant de res a nivell avançat, o sigui, la persona a nivell que ja té un coneixement segurament no li aportarà res, sinó és per a aquelles persones que de sobte s'han trobat amb un telèfon mòbil a les mans, que no som nadius digitals, la qual cosa vol dir que s'ha d'aprendre. O sigui, la gent jove molts nanos que ja han nascut o que ja tenen, ho tenen molt per la mà, ho fan d'una forma intuïtiva. Els que no ho tenim, ahir em va fer gràcia perquè me van dir que hi havia el concepte que som immigrants digitals. Hi ha els nadius digitals i els immigrants digitals. Vol dir que no hem nascut en aquest entorn ja de digital.
La tecnologia va molt ràpid, eh? Uh-huh. De vegades pot ser massa ràpid i tot, però sí que és veritat que aquests trens s'han d'anar agafant, perquè quan els perds costa molt de recuperar el temps perdut.
I aquests tallers tenen l'avantatge que són tallers, els fem fins a 12-13 persones, però normalment sempre acaben siguent 7 o 8 i poden ser molt personalitzats.
Clar,
o sigui, poden ser molt concrets i molt d'anar resolent dubtes.
Clar,
i
a més vens amb el teu telèfon
amb el
mòbil.
Teu telèfon. El teu,
i pots parlar amb el monitor o la monitora del teu problema.
Bueno, més que el teu problema t'explica. Sí.
Escolta, jo on apreto aquí?
Ah, on apreto, exacte. Llavors ells t'expliquen que les quatre coses bàsiques per entendre l'estructura, no? De dir què està passant amb el telèfon mòbil, com t'has de connectar a la wifi, bueno, aquestes quatre...
Per exemple.
Aquestes quatre coses bàsiques que et solucionen moltíssim.
Doncs això passeu per Rambla d'Aragó.
O la Rambla d'Aragó directament a la biblioteca o bé per la pàgina web. Molt allà bé. Trobaran l'accés.
bibliotecalleida.gencat.cat El d'abans era donarsang.gencat.cat. Aquest és bibliotecalleida.gencat.cat.
Després també dir-vos que demà fem una sessió de nadons, que és la medusa perduda.
Espera, no m'ho diguis, ja ho tens ple.
No, és que encara em queden places per la segona sessió, per això ho dic.
No, la segona sessió, vale.
No ho volia dir perquè si no hi ha places em sap greu anunciar una cosa de la qual no hi ha places, però encara queden places per la sessió de les 12, queden encara algunes places, està dirigit a nadons de 6 a 36 mesos i és una versió del conte Els sons robats, llavors amanit amb cançons i endivinalles. Eva González és una persona que ens ha vingut moltes vegades contra contes a fer activitats per a nadons i, bueno, la veritat és que se'ls posa a la butxaca directament, tant als nens com als pares, els nens ho passen molt bé.
Clar, clar. Molt bé, Antònia, i comenceu una exposició,
eh? Exacte. Demà ja acabem l'exposició de la genètica del còmic, que l'hem tingut tota aquesta tardor, i la setmana que ve no tenim cap exposició perquè acollim la Marató de la Sang. A partir del 14 de novembre, el claustre de la Meroteca, acollirem una exposició del col·lectiu d'artistes Arts de Ponent que es diu Mare Nostrum, Mar de Mort. I al claustre de la Infantil acollim l'exposició Gabriel Ferrater, Llegir tota la vida. Aquest any la Generalitat va determinar que era any Gabriel Ferrater i nosaltres des de la biblioteca cada mes ens adherim a una d'aquestes commemoracions. El mes passat vam tenir el Guillem Viladot, aquest mes tenim el Gabriel Ferrater. I tenim l'exposició que una mica la definició que és amb la lectura com a eix vertebrador, la mostra repassa les diferents etapes vitals i intel·lectuals de l'autor. Un resum de la seva vida i la seva relació amb les matemàtiques, l'art, el món editorial, la poesia, la lingüística i la docència.
Molt bé.
Nosaltres ho acompanyem d'una mostra de fons d'aquest escriptor i, bueno, és una bona manera de tensar-se i a la millor algun de nosaltres no hem llegit mai res d'en ell i és la manera de fer-ho.
Estava mirant que hi ha el cicle de cinema a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Aquest matí heu fet la pel·lícula de novembre, el dia de mañana.
Exacte.
De cara al desembre veig un Mad Max.
Exacte,
però
sí, sí.
La original, la del Mel Gibson, la primera.
Sí, sí, sí.
Escolta, jo la vaig veure i l'he vist moltes vegades. És ben rarota, em perdó, eh?
A mi
és ben
que
rara.
Jo és que
a mi
aquí, ara que no
en
sent ningú,
és
que a mi aquestes no m'agraden.
Bueno, Mad Max Fury en la carretera, vull dir que això serà el desembre i el gener una acció civil. Bueno, sí. Per això ja en parlarem.
Bueno, són pel·lícules de molt diferents, de formats molt diferents.
Bueno, cadascú que triï, evidentment.
Però que totes ens fan reflexionar sobre el tema, sobre aquest projecte que hem incorporat a la biblioteca i que l'any que ve continuarem, que és al projecte de l'aigua, o sigui, l'aigua igual a vida. Fem diferents activitats, estem fent diferents accions i programant per a tots els públics per a reflexionar sobre el tema de l'aigua. Per exemple, aquest any tenim totes les visites escolars que fem, la temàtica de fons per explicar la biblioteca, per explicar contes, explicar el que poden trobar, tot és al voltant de l'aigua.
Bé, és que hi ha cal que ens ho fem mirar, això. Estava pensant ara, dic, aigua, igual a vida, igual a felicitat. Ja encaixant sí. Els cicles de conferències del Caixa Fòrum, hi ha felicitat, home, si hi ha aigua... Bueno, això és una tonteria meva, però bueno, vull dir que l'aigua... Sí, sí. És curiós perquè l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, sempre recordo que m'ho va dir una vegada i sempre m'ho recorde, la meteorologia, de quin en van no ho sé perquè el canvi climàtic sí que està incidint ja molt, però fins ara era molt cíclica. Però feien a cicles que potser a vegades nosaltres no veiem si no agafaves dades llargues i no se n'adonaves. I el tema de la sequera, almenys a la zona de Lleida, era un tema cíclic. És un tema cíclic de cada 4-5 anys, més o menys. Tu miraves l'històric i sí que et sortia cada 4-5 anys ja un any de molta sequera. Repeteixo que ara amb el canvi climàtic jo crec que tot això es distorsionarà i potser s'agreujarà més. Però jo recordo fa 5 anys que vam tenir una sequera molt forta també. Van sonar totes les alarmes, però a tardor de després va començar a ploure i ja ningú n'hem tornat a pensar fins ara que tornem a estar a l'any de sequera. I tornem a pensar i tornem a fer conferències, tornem els polítics a fer històries d'obres, de trasbassaments i històries d'aquestes, fins que tornarà a ploure i en tornem a oblidar.
El que sí que està clar és que hi ha dues qüestions, però una qüestió, hi ha la qüestió política i les polítiques que es facin al voltant d'aquest tema i aplicar les recomanacions internacionals, però per l'altra banda hi ha una qüestió molt important, que és l'ús individual que fem de l'aigua. Hem nascut nosaltres, la nostra generació, els nostres pares i avis potser no, però amb la sensació de que l'aigua és o sigui, sempre raja, obres la aixeta, sempre raja l'aigua. I els nens d'avui dia encara més. Sempre baixa l'aigua. I clar, i això no sempre és així.
Saps que ens ajudaria, sempre ho he pensat, que a casa tinguéssim una pantalleta on sortigués els litres que anem gastant. Perquè clar, això de la factura del final, 2 metres cúbics, 3 metres cúbics, no et diu res. No, cada dia. Ui, ahir havíem gastat 100 litres i avui en portem 250. Tu, escolta, no sé, potser n'agafaria més consciència. Però vaja, no ho sé. En fi, va, que hem acabat, ja veieu, parlant de l'aigua, que també és un tema, evidentment. Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres, que buscarem ja les senyals horàries, ens plantarem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, un plaer que ens hagués acompanyat. Dilluns hi tornem, però el que et dic sempre, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Dilluns, a les 12:20 aquí. A COPE Lleida.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.